Ciència morta.
Així hem arribat a les 10 i 4 minuts, amb més notícies a les 11 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
Informatiu migdia. Faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
El dia, amb Marta Garau.
Són les 10 i 5 minuts, segona hora de programa. Seguim aquí el dia a través de la ràdio, a través de la televisió i, com no pot ser d'una altra manera, avui també ben pendents del temps, sobretot després de la jornada d'avui, d'ahir, volia dir. Avui no plourà. Compartim la informació d'un dels homes del temps d'aquesta casa, Miquel Salamanca, que diu que som a les portes d'un episodi de pluja general que a partir d'avui vespre i, sobretot, atenció, demà afectarà les nostres illes. A punts del nord de Mallorca, la pluja acumulada pot ser molt abundant. De moment, com dèiem, per la jornada d'avui divendres, predomini de sol i màximes sense grans canvis. Però, de moment, Joana.
De moment, això t'anava a dir jo. Bon dia, Marta, de nou. L'únic canvi que podrem notar i experimentar avui és que les temperatures davallen una micona. Màximes entre 19 i 21 graus, les mínimes sí que han estat bastant més baixes, res a veure amb les temperatures dels dies anteriors. Avui es pot considerar com una petita treva meteorològica, per dir-ho d'alguna manera, però a partir de demà, com deia na Marta, tindrem una jornada molt més complicada. L'AEMET reactivarà els avisos per forts vents, també per pluja, tempestes. Avui es torna a reunir aquest comitè tècnic d'emergències que és qui declara les alertes. El cap de Departament d'Emergències, Aurelio Soto, demana, això sí, des d'avui prudència i molt de seny per dissabte, que serà això, un dia bastant complicat, com poden veure en aquest mapa, que explicant també per als nostres oients. Avís groc a tot l'arxipèlag i taronja a la zona de la Serra de Tramuntana.
Aquesta és l'única zona marcada en taronja, així que, sobretot, molta precaució per als residents de la zona nord de Mallorca. En tot cas, Joana, dia complicat també perquè, fixeu-vos, plourà de bon banyat després de la jornada del dia d'ahir. Recordem que a Palma varen caure fins a 30 litres per metre quadrat, ratxes de vent de fins a 100 km per hora. Al municipi de Calvià s'hi varen registrar fins a 45 incidències per caigudes d'arbres. El més espectacular, ja ho sabeu, el del Pi, que el vent va tomar damunt una escoleta de Naburguesa. Els bombers de Mallorca varen atendre diferents incidents, sobretot eren per inundacions de baixos, de cotxes atrapats per l'aigua o infraestructures que també estaven malmeses pel vent. Però a les Pitiuses el dia va ser molt complicat també.
Sí, perquè només feia un mes de la darrera gran borrasca, aquella darrera gran tormenta que ho va deixar tot anegat i es va inundar el barri d'Espretet amb aigües fecals i es va haver de tallar una vegada més la carretera de l'aeroport. Els veïnats d'aquest barri eivissenc que es varen trobar els carrers plens de restes fecals i una pudor, com us podeu imaginar, insuportable. Una aigua que ha causat inundacions en alguns negocis també de la ciutat. Els residents han tornat a manifestar la necessitat de netejar les clavegueres per evitar aquesta situació i que no se repeteixi una vegada més quan plou. En punts com l'aeroport han caigut 29 litres per metre quadrat en una hora i a Formentera s'han registrat ràfegues de vent que han arribat als 92 km per hora, Marta.
Com dèiem, Joana, precaució per al dia de demà, evitar activitats a l'aire lliure i sobretot desplaçaments innecessaris. Si vos sembla, ho ha descrit la Joana perfectament, avui petita treva meteorològica, anem a veure si és vera. Efectivament, aquí, en aquesta càmera que compartim en directe per als espectadors de televisió i descrivim per als oients de ràdio, veiem unes imatges espectaculars de la Mola de Pollença, a Mallorca, on llueix el sol i la presència de nígols és pràcticament anecdòtica. Sí que hi ha algunes rauxes de vent, perquè sempre ho podem deduir perquè aquesta càmera es mou, però a excepció d'aquest punt en concret, sí que és un dia de sol i de total normalitat al nostre arxipèlag, però tenim més indrets que visitar.
En aquest cas, la Mesquida, a Menorca, un dia més assolellat encara que no Pollença. La veritat és que també llueix molt el sol. Sí que de fons veiem aquests nígols mig baixos, però en aquesta estampa tan de tardor veiem com llueix el sol. També la mà està bastant en calma i, com dèiem, a partir de demà la cosa canvia.
I poques imatges tan romàntiques com aquesta de Cala Mesquida a Menorca.
En la casa que a tu t'agradaria viure, no?
Exactament, que si no la teniu al cap, oients de ràdio, jo vos recomano que la cerqueu, perquè sí que és vera que és una estampa digna de postal. Anem a parlar d'altres qüestions, són les 10 i 9 minuts i mos traslladam a França per abordar un tema desagradable i sobretot molt polèmic. El govern ha ordenat la suspensió temporal de la plataforma xinesa Shein després de descobrir-se que s'hi venien, entre d'altres productes, pepes sexuals, però amb aparença infantil. Una decisió contundent que arriba, recordem, el mateix dia que aquesta marca obre la primera botiga física a la ciutat de París, entre protestes, càmeres, periodistes i molta, molta polèmica.
Sí, també moltes cues de gent que volia entrar i comprar en aquest establiment. Hem de dir que el cas ha encès totes les alarmes. Parlem d'una plataforma global amb molts d'usuaris, amb milions d'usuaris, que no només ven roba de baix cost, sinó que també ven tot tipus i tota casta d'objectes. Ara, sota sospita, Shein haurà de demostrar que compleixen la legislació francesa i europea sobre continguts pornogràfics, protecció de menors i comerç electrònic, però el debat va molt més enllà d'un escàndol puntual. Es parla de banalització de la sexualitat, de la cosificació del cos dels infants i també de com internet ha obert la porta a formes de consum que difuminen aquests límits, Marta, morals i també legals.
Un tema difícil d'entendre, si és que se pot entendre aquest fenomen i sobretot sobre què diu la nostra societat. Ens acompanya avui el sociòleg i expert en investigacions sobre prostitució i pornografia, Lluís Ballester, i amb ell abordarem no només el cas Shein, sinó també tot aquest context social, econòmic i cultural que fa possible que això passi. Lluís, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Com t'has quedat després de conèixer el que va passar ahir, un tema que ha sortit pràcticament a tots els mitjans nacionals i internacionals? Primer te demano una impressió personal.
Mira, ho esperàvem perquè... De fet, aquestes pepes i d'altres instruments, per exemple, robots sexualitzats, estan en venda a través de... Estan començant a posar-se en venda a través de dels anuncis de les plataformes pornogràfiques. De tal manera que en algun moment el bot a canals comercials, diguem, massius, més massius, que, com són els de la venda per catàleg d'aquesta empresa i d'altres, era esperable. El que passa és que ens ha sorprès afortunadament, positivament, que el govern francès ha intervengut tan ràpid. Està molt bé.
Precisament anàvem a demanar això. Penses que aquest cop damunt la taula que ha pegat França és un precedent significatiu precisament per aquesta regulació de les plataformes digitals que, com dius, ja venen tot tipus de productes, en aquest cas, que no només són sexuals, sinó que cosifiquen i banalitzen la sexualitat i el cos infantil, en aquest cas.
Sí, ha de ser un precedent i crec que segurament, com a mínim, a l'àmbit europeu es pot tenir a partir d'ara com un referent de què s'ha de fer, de vigilància, de millora de la normativa. A Espanya hi ha una bona normativa, però encara no s'està... Encara falten els reglaments, per dir-ho d'alguna manera, per tenir aquesta capacitat operativa immediata quan hi ha una sospita de que està passant això, no? De que s'està introduint en un canal comercial unes muñeques o uns elements com els robots que vos he dit sexualitzats, que de nines, amb apariència de nines o de dones, que conviden, diguem, a aquest tipus de conductes que són, diguem, simbòlicament de violacions, de pedofília, etc. És un bon referent.
T'anava a dir que justament hem pogut comprovar com a través de Shane s'han retirat ja, o sigui, tu poses en el cercador aquestes pepes i sembla, o tot apunta, a que Shane hauria retirat aquest producte o no pots accedir en aquest producte, però què mos diu aquest cas sobre la manca de control o responsabilitats de les grans plataformes, de grans negocis, en aquest cas com de Shane, amb les que si, amb les coses que s'hi venen i s'hi comercialitzen?
Ens estan indicant que el procés que hem identificat des de fa temps de desconnexió de l'empatia a nivell individual i normalització a nivell social de conductes de violència contra violència sexual contra els infants ha avançat molt. Aquesta gent ha estat, diguem, s'ha avançat i ha pensat que aquest procés estava més avançat del que realment hi és, no? Però a nosaltres ens ha de fer pensar que se'ns ha escapat alguna cosa, és a dir, que s'ha de recuperar la feina de sensibilització per recuperar també el sentit comú dels límits, que és un sentit comú que s'ha perdut, que està en procés de retrocés.
De totes maneres, Lluís, Joana, ara estava veient que a França, la resposta de França és prou contundent, perquè investigarà sí. 200.000 paquets de l'empresa de comerç electrònic Shane que varen arribar a l'aeroport Charles de Gaulle. No són ni un ni dos. O sigui que revisant cada un d'aquests paquets vol dir que també vol implicar en aquestes persones que han comprat aquest producte. A mi m'assembla una resposta contundent.
Sí, és molt interessant perquè a la fi som conscients de que el procés de comercialització fonamental en aquest moment és el que protagonitzen les empreses de compra per catàleg. I compra per catàleg no té cap límit, pot entrar qualsevol mercaderia si tu no controles. Bé, recuperem el control perquè s'han adonat que efectivament han perdut bona part de la capacitat de saber què està passant, què està entrant al teu país. I està entrant de tot. Està entrant a Espanya de tot, també, perquè aquestes empreses com Shame, AliExpress, Temu, etc., posen a qualsevol domicili qualsevol producte. I això és un producte, ja s'està produint massivament a la Xina i altres països, i arriba per canals comercials convencionals cara a cara o arriba per canals comercials com aquests que són per catàleg i per empreses de transport. S'ha de recuperar el control d'aquestes mercaderies. Perquè, com aquestes, això només és simptomàtic del que està passant, perquè molt aviat arribaran altres productes que són encara més tòxics.
Mira, i justament en el cas concret d'aquestes pepes sexuals amb aparença infantil, no sé si penses que estem davant d'un producte il·legal només o també que és un reflex d'una cultura pornogràfica que infantilitza i també deshumanitza i fins i tot que normalitza la violència sexual.
Clarament.
Clarament. És la simbolització de... És a dir, la convidada a l'explotació sexual, és a dir, o a l'abús sexual en un primer nivell, no? Llavors és molt greu perquè el problema de l'explotació infantil, de l'abús sexual infantil, és un problema social en augment per diversos mecanismes que ha posat en marxa internet i això només col·labora. O en certa manera, és, com dèiem, un símptoma de que hi ha gent fent una demanda de productes que són molt tòxics, convidant el desig pedòfil. El desig pedòfil, tots els desitjos, al final, volen realitzar-se. Aquest és el problema, no? Que estem en un primer nivell, però que immediatament això normalitza l'abús sexual, normalitza l'explotació sexual infantil. És una miqueta més preocupant. El criteri de la infància no es toca, els drets dels infants són sagrats, per dir-ho d'alguna manera, ho hem de recuperar perquè Efectivament, aquí s'està perdent, no?
Ara que dius això, també és vera que hi ha gent que argumenta que aquests productes no fan mal, i fer així, entre cometes, no fan mal a ningú perquè no hi ha víctimes directes, no? Perquè són pepes i que no senten ni pateixen, no? Per dir-ho d'alguna manera. Què respon vostè en aquest argument?
El que dèiem abans, és a dir, si tu convides a que es produeix i acceptes i normalitzes jugar sexualment amb els infants, el pas a l'acte és cada vegada més fàcil, perquè fins i tot les sancions socials, també mentals, que tenim per posar límit a l'abús sexual infantil, desapareixen. És a dir, poden jugar en això? Sí, poden jugar. De fet, penseu que la prevenció de l'abús sexual infantil es fa amb muñeques, es fa amb pepes. On tu dius, aquí són els límits, no t'han de tocar, els rols de qui te protegeix, qui és una amenaça... Això es fa amb muñeques, és a dir, el treball preventiu el fan les mares, els pares, jugant amb els seus infants. Hi ha una funció educativa, preventiva, que és la socialització, el joc simbòlic dels límits, no? Això desapareix, perquè amb aquestes muñeques es normalitza el que els infants, encara que no ho sembli, t'estan convidant a la sexualitat, a l'activació sexual, al desig sexual d'infants. És perfectament normal. Juguem en això. No juguem en això, perquè això és molt, com dir, molt amenaçant. Jo sempre explico que el sociòleg David Finkelhor, que va identificar l'abús sexual infantil, perquè abans dels anys 80 no es considerava de la mateixa manera, justament una de les coses que explicava són els mecanismes que els humans hem desenvolupat per no abusar sexualment, per no violentar sexualment menors d'edat, persones més dèbils, etc. Això, desapareix, no? Aquests mecanismes que com a humans avançats hem desenvolupat desapareixen si juguem, si acceptem jugar a la violència sexual o a l'abús sexual o al desig sexual de menors. És més greu del que tal vegada pensem.
Com podem, Lluís, educar els joves, en aquest cas també els adults, per entendre les implicacions de tot això? Perquè un objecte com aquestes pepes d'aparença infantil, sexual, s'avenguin a portals tan importants com aquest i amb tanta repercussió global, com podem evitar-ho i educar la societat perquè això no sigui una necessitat?
Moltes vegades hem dit que si nosaltres no desenvolupem l'educació dels afectes, les relacions, les emocions, la sexualitat, ho farà internet, ho farà el porno, fonamentalment, que ha generat una demanda. Hi ha una demanda d'aquests productes. Ja s'està comercialitzant a través de les plataformes pornogràfiques. Ara ha entrat a Shein, a altres comercialitzadores per catàleg. Bé, hem d'aturar això. I com s'atura? S'atura amb limitacions, diguem, legals, etc, però sobretot s'atura recuperant, com dèiem, el sentit comú dels límits, el sentit comú del que és una sexualitat clarament madura, tolerant en les conductes dels adults, amb una bona comprensió del que són els processos de maduració dels infants, dels adolescents. S'ha de recuperar, és a dir, hem perdut molt temps, tot aquest temps que no tenim educació afectivo-sexual a les escoles, a les famílies, formant a les famílies, hem perdut temps, hem de recuperar aquesta possibilitat d'educar el sentit comú dels límits, de la sexualitat, diguem, més madura, diguem.
I penses que tot aquest escàndol mos ensenya sobre el futur d'aquesta regulació digital i sobre els límits que hauríem de posar com a societat democràtica en un mercat i en una regulació que, al final, passa per evitar sexualització, banalització de la sexualitat, que se faci promoció d'aquesta banalització precisament amb imatges infantilitzades de pepes, en aquest cas. Creus que això mos durà ensenyar qualque cosa?
Jo crec que sí, com a mínim hi ha debat. Com que hi ha debat, ens sensibilitzem una mica. Posam en circulació arguments i tothom pensa una mica. Pensa una mica en un tema que no havia pensat, o que havia pensat poc, o que banalitzava, que no li donava importància. Fantàstic. Està molt bé. I, com dèiem, també la normativa ha avançat, però encara no de manera suficient, i com a societat encara és sorprenent, però encara Espanya no ha madurat suficient com perquè hi hagi una demanda massiva d'educació afectivo-sexual com cal. És una passa en aquesta direcció. Fantàstic.
En tot cas, si França insta la Unió Europea a investigar-ho, si per altra banda França està analitzant cada un d'aquests 200.000 paquets que han arribat a Charles de Gaulle, sí que és vera que ens podem quedar en la part positiva d'aquesta notícia, no? La petita part positiva, que és que s'estan prenent mesures i tant de bo pugui ser un referent per altres portals, perquè aquí parlant de Shein, però hi ha moltíssims que també, no, s'hi dediquen i que probablement tenen productes similars. Aquesta és notícia, però estic segura, no, que això existeix a altres llocs. Lluís, sempre és un gust parlar amb tu en aquest programa. Moltíssimes gràcies, que tinguis un molt bon cap de setmana.
Gràcies, igualment.
Són les 10 i 24 minuts. Uns consells, reprenem aquest programa tot d'una.
El dia, IB3 Ràdio.
Tres ràdios patrimoni.
Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
Destinam més de 30 milions d'euros en modernitzar les carreteres de la part forana. Cream 13 projectes per millorar els accessos a Palma i 26 vials cívics per unir els pobles de l'illa.
Ballam pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Diumenge, a les 11 del vespre...
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, vos donem la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? O on estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana. A veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. El dia, amb Marta Grau.
Són les 10 i 27 minuts. Continuem aquí al dia amb més qüestions que mos han cridat l'atenció, i aquesta en concret ha generat molta, molta polèmica. Mos feien ressò de la possibilitat de construcció d'una planta d'emmagatzematge d'energia en bateries en sòl rústic, bateries de liti en aquest cas.
Així, l'Ajuntament i la plataforma ciutadana sorgida han deixat clar que mantindran un front comú i que presentaran les al·legacions pertinents per evitar-ne la seva construcció. I avui volen crear una taula de debat per parlar-ne precisament sobre aquest tipus de bateries, sobre aquesta tendència amb la creació d'aquestes plantes d'emmagatzematge de bateries. I d'entrada, rebem aquí a l'estudi el nostre col·laborador habitual i també de gada del Col·legi d'Enginyers Industrials dels Balears, Mateu Oliver. Mateu, benvingut.
Hola, què tal? Com esteu?
Anem a situar l'oient, com sempre intentam al principi. Què és això de les bateries de liti? Ens sonen més per aventura pels els cotxes elèctrics o s'estan utilitzant cada vegada més, no? Entenem?
Sí, hi ha diverses tecnologies. També hi ha la tecnologia de vanadi, que és una que s'està aquí. De fet, una de les acumulacions més grosses en bateries de vanadi és aquí a Mallorca. I és una cosa que és una tecnologia incipient amb emmagatzematge. I s'emmagatzematge en bateria de liti, o en bateria de vanadi, o en bateria de lo que sigui, és necessari perquè, si tu vols fer la transició ecològica, tens un problema. És que la solar només funciona, pues, això, de 5-6 hores, i després o tens eòlica, que hi ha vent al vespre, o tens nuclear, o tens bombatges, per exemple, que tu puguis turbinar aigua. De fet, dos països que han aconseguit la transició ecològica ja en el 100% són Uruguai i Paraguai. Tenen un fons molt gran d'hidràulica i després tenen eòlica i solar. Llavors, ells poden permetre's això. Què passa? Que com que les renovables, per naturalesa, són inestables, és a dir, inestables en el sentit de que ara hi són, ara no hi són, necessites tenir una acumulació o una altra que pugui entrar en aquell moment ràpid. Llavors, a nosaltres, de fet, degut a la pana, pues clar, varen trobar-nos que teníem poca estabilitat de xarxa, la qual cosa tenir bombatges que se fan hidràulica o tenir estacions de bateries, pues, és necessari, me sap molt de greu, perquè
sí,
és que si
Mateu,
no...
Sí, Mateu Oliver, a favor d'aquest tipus de bateries.
Sí.
Sí, perquè és una forma, per descriure que tothom ho entengui, de transició ecològica...
Clar, per estabilitzar la xarxa tu necessites poder posar això. A més, per exemple, Red Elèctrica gestiona la xarxa, però no pot posar bateries. Això ho posen les productores de corrent. Llavors, també està obert, perquè és mercat lliure, de que vengui un particular o un fons d'inversió i digui, mira, jo puc posar 1 milions en bateries i compraré la corrent barata solar i la vendré cara els vespres, que els vespres... I clar, si vols transigir ecològicament o fer la transició, o què faim? Cremant gas, dièsel, o empleant bateries carregades en llum amb energia solar, que és verda. És fill meu, moltes opcions no hi ha, i si no, haurem d'anar a ser nuclear. El que passa és que la gent també li posa molt nerviós, llavors haurem d'agafar un grau de madures i triar.
I, Mateu, com solen funcionar aquestes plantes d'emmagatzematge? És a dir, què ens hem d'imaginar? Plantes de, en aquest cas, planta d'emmagatzematge de bateries de liti.
Sí, perquè jo no me l'imagino ni físicament. No,
no,
no tinc
una...
Ni
de fàbrica, un tipus de planta...
És algo bastant soso, eh? És realment uns contenidors marins que ja tenen les bateries col·locades allà de dins. Amb tot
dins d'aigua?
Marins d'aigua, sí, d'aquest tipus, curiós, contenidors. Sí, sí, sí.
Hem vist una imatge abans que pareixien com a piscines.
Pareixien com unes salines, com un celobrar, sí. Però no, o sigui, són aquests contenidors
són contenidors quadrats, d'això. Després hi ha altres tecnologies, que ho fa... però aquestes de liti és així. Llavors es tenen unes refrigeracions, perquè les bateries, quan s'estan carregant, s'encalenteixen, i quan se descarreguen, s'encalenteixen, en la qual cosa s'ha de fer d'un... necessiten això. Però, essencialment, són bastant estàtiques i bastant inerts. Perquè el seu control se fa des d'una altra banda, perquè tu tens uns switches, uns interruptors que encens, apagues i controles, se descàrrega i s'acàrrega, perquè, clar, les bateries també, per fer que durin, han d'entrar dins uns marges de funcionament. És a dir, no les pot descarregar del tot i no les pots carregar del tot. Llavors ja se fa aquesta gestió. I ja està, eh? Vull dir, no té massa complicació.
Fetes, per tant, les primeres... presentació del que entenem com una bateria de liti, el que entenem com una planta també d'emmagatzematge de bateries de liti, com dèiem l'Ajuntament i també la plataforma que ha sorgit en reacció de veïnats en aquesta possibilitat de planta d'emmagatzematge, han creat un front comú i volen presentar al·legacions en contra. Per això avui d'entrada volen parlar amb el Batle de Pollença, amb Martí Marc, que aquí ja poden saludar. Senyor Marc, bon dia.
Hola, bon dia, què tal, com esteu?
Per què des de l'Ajuntament es pren aquesta decisió de presentar al·legacions en contra d'aquesta planta d'emmagatzematge?
Bé, jo he escoltat l'enginyer d'una forma molt clara.
Ai, sembla que hem perdut el Batle.
Sí, ara
si reprengui el seu argument, sí, sembla que sí.
Sembla que s'havia tallat.
L'argumentació de l'enginyer, jo puc entendre una mica tot el que ha plantejat, però nosaltres ho plantejam a altres nivells. És evident que estem en una situació de transició energètica, això és evident i estem d'acord, però perquè això vagi, funcioni, crec que és important una planificació territorial seriosa, on ubicar les plaques solars, on ubicar aquest tipus de bateries, etc. Què mos trobam per part de d'aquesta empresa, que a més l'acord del Logovent de l'Illa Balears, que ha decidit d'una forma unilateral i discrecional que hi ha un solar rústic de vora d'aquesta estació d'Endesa, i allà han considerat que és un lloc adequat per posar aquest emmagatzament de bateries de liti. Nosaltres, per tant, no estem d'acord amb aquesta utilització que se fa del sòl rústic. Crec que realment necessitem, com deia abans, una planificació territorial, i això no existeix. A més, l'ubicació presenta dificultats d'accés. És evident que el tema d'una possibilitat d'incendi és, i per tant crec que és important plantejar una ubicació de forma més seriosa i veure si hi ha altres espais dins Mallorca que realment puguin reunir unes condicions millors perquè realment hi hagi menys perill. Aquesta és la realitat. És a dir, per tant, nosaltres no hem estat informats de res, nosaltres som subjectes passius. Resulta curiós que nosaltres, quan fem un planejament, hem de passar per molt de tràmits, hem de fer exposició pública, hem de fer molt de tipus de planejament, i sense ment ni manco, veiem aquest projecte estratègic que vàrem veure en Uboïm a principi d'octubre i que, evidentment, vos ha obligat i estan plantejant fer les al·legacions per part de l'Ajuntament. En aquest moment l'àrea d'urbanisme està estudiant aquestes al·legacions, ja les tenim bastant avançades i també plantejarem, evidentment, un posicionament polític per part de l'Ajuntament o del grup municipal que considera oportú per tal de veure quina és la nostra opinió. Per tant, no m'ha estat informat ni per govern. L'empresa l'altre fa un parell de dies va venir perquè va sol·licitar a partir de l'enrenou que hi ha hagut dins del municipi de Pollença, m'ho va explicar realment en què consistia, diguem, aquesta planta d'emmagatzement de bateries de liti. Hi havia veïnats, hi havia entitats, etc. i va haver un debat al respecte i van reconèixer d'una forma clara que no s'havien posat en contacte amb l'Ajuntament, però sí que s'havien posat en contacte amb l'Ajuntament. Per tant, aquesta és una mica la raó pel qual nosaltres com a Ajuntament no podem en aquesta ubicació d'aquesta planta d'emmagatzement d'energia de liti.
Senyor Marc, apuntant per tant aquests arguments, sumarem ara també en poc minut la veu de Conde amb el representant de la plataforma sorgida en contra d'aquesta planta. Però, Mateu, amb tu també volíem consultar, ja que hem creat un espai també de reflexió avui sobre...
I de debat, també.
Sobre aquesta possibilitat de planta d'emmagatzematge i també sobre el futur, no?, d'aquesta transició, com la feia, no?, aquesta transició energètica. El Martí Marc parlava d'aquesta possibilitat d'incendi, de més alt risc d'incendi d'aquest tipus de plantes, d'aquest tipus de fàbriques, que se sap en aquest sentit, també que s'ha de tenir en compte.
Bueno, se sap que és possible, però no probable. És a dir, és un fet que existeix, una possibilitat que té, no és zero, però no és un número alt, és un número realment baix. I una altra cosa que ha dit, que lo del Col·legi d'Enginyers ja se va posicionar fa temps, de que sí que havien de fer una planificació de veure com fèiem aquesta transició. I, de fet, en el pla territorial nosaltres vam presentar al·legacions, perquè en el pla territorial no afavoria d'una manera clara la possibilitat de combinar posar les plaques soles. I és algo sorprenent, i ho vàrem posar de manifest. Clar, tenim moviments desorganitzats, per dir-ho d'aquesta manera, en què tu dius, anem a fer aquesta transició, se van sortint normes que són d'obligat compliment, i no la tenen molt en compte, i després se prenen altres alternatives i a si ja no li agrada. Llavors, jo crec que mos haurien de sembrar tots. Jo entenc perfectament el senyor Batlle, perquè home, té raó per lo que ell considera, però clar, és que també hi ha altres condicionants. Llavors, jo m'ho prendria en sèrio i miraria en què feim, perquè quan dius, anem a posar eòlica marina, ara en el col·legi varen fer una jornada d'eòlica marina. El govern ha dit que no volia eòlica marina, que m'ha parat molt raonable. Molt bé, tu no en vols, d'acord, i del que vols. Perquè en el final ja mos hem de posar esquena a paret.
L'alternativa a la sostenibilitat.
No, i ho triam com a persones adultes,
ja
i no com a nen petits.
Que... Està clar que hem d'anar, Mateu, cap a una transició sostenible, perquè això...
Sí, és que mos hi duen a força de cops.
Clar, i aquestes energies ho proposen, ara bé, si no les volem, quina és l'alternativa? És molt interessant el debat. Escoltàvem, per una banda, record, per si s'incorpora qualcú en aquest moment, seguim a la ràdio, a la televisió, amb el degà del Col·legi d'Enginyers, Mateu Oliver, amb el batlle de Pollença, Martí Marc, i també incorporant la veu de José Manuel Ariza, representant de la plataforma veïnal en contra d'aquest projecte. José Manuel, el batlle parlava d'una manca d'informació, de la possibilitat d'incendi i de la necessitat d'una planificació territorial. Quins arguments afegiria per explicar-nos quin és el motiu, no, de la protesta d'aquesta planta?
Hola, bon dia i moltes gràcies per, per la paraula. Per nosaltres ens queixem de la ubicació. No estem en contra de plantes d'energies, ni mucho menos. És a dir, nosaltres, pues, tot això, si és raonable, no hi ha cap problema. El que no estem d'acord és en la ubicació d'aquesta planta, que està davant un torrent, que està davant de viviendes, que pot contaminar aqüífers, que pot anar a la mà. No és un puesto per posar. Hi ha polígonos industrials dins Mallorca que no afecten a veïnats. És a dir, per què han de posar una planta d'aquestes que poden donar molt de problemes? Perquè en un mes de gener d'enguany, a la planta Moss Landing de Califòrnia, va haver un incendi que va durar un parell de dies. En nubes tòxiques, 1.500 veïnats evacuats. Després, quan van aturar el foc, en un mes de febrer, se va tornar a pegar foc. És a dir, allò que no me diguin, que això hi ha poques probabilitats. Si hi ha poques, quan sigui un 0, algo, ja no vull a 3 metres de que meva. És a dir, Mateu Oliver, m'apareix molt bé que estan a favor de les renovables i tot això, m'apareix molt bé. Però a un puesto que si hi ha un problema no afecti a la flora i fauna d'un torrent, d'un poble, que tenim una naturalesa, una biodiversitat i que podria anar a la mà.
Clar.
A part de veïnats,
és
clar,
que està. Jo, per el que veig, José Manuel, tant el Batlle com vostè coincideixen en un punt, que seria, i reprèn la conversa amb el Batlle de Pollença, Martí i Marc, en cas de que aquest projecte se tirés endavant, però hi hagués un canvi d'ubicació, perquè crec que és el centre, no?, sobretot de l'argument, estarien d'acord, senyor Batlle?
Miri, jo crec que d'altres hem demanat clarament que sigui les autoritats autonòmiques i insulars que mosseguem a fer una planificació seriosa. És que en aquest moment s'està fent un tipus d'urbanisme de planificació territorial que realment és d'una discrecionalitat absoluta. I, per tant, nosaltres no mos negarem mai, assegurem-nos, a fer una planificació. I nosaltres ara estem fent una modificació del planejament de Formentor i realment tot el procés que hem de fer durarà anys. Per tant, nosaltres el que volem, ja que realment per algunes coses se mos exigeix molt de criteris, també per aquesta qüestió de planificació territorial en termes d'energia i altres qüestions, no m'asseguren molts. És que no podem fer de forma discrecional perquè a una empresa ara li ha interessat un solar que està de 3.000 metres de vora l'estació, la subestació de l'electricitat, realment ho pugui ubicar allà. Quins estudis d'impacte s'hi han fet?
Vale, me permet que l'interrompi, perquè ha plantejat un tema molt interessant i just l'està escoltant el degà del Col·legi d'Enginyers Industrials i vol fer un incís reprenent l'argument que acaba de dir, no? Sí. Mateu, endavant, l'escolta el Batlle.
Jo, s'ha posat de vora la subestació perquè, clar, necessiten consumir i evacuar corrent, llavors és la manera més senzilla és estar de vora un node de corrent. Hem de recordar que no fa molt, i nosaltres també vàrem plantejar els nostres dubtes, se va publicar que la xarxa espanyola de distribució, no de distribució, sinó de transport, estava saturada a través del 90%. Llavors no s'han fet tampoc les planificacions que tocava a nivell estatal i resulta que no tenim xarxa per fer aquesta transició ecològica. És a dir, si ara tot decidissin tenir cotxe elèctric, de generació crec que n'hi hauria, però de línia per poder passar la corrent, no. Llavors, pues clar, se posen aquí de vora perquè també, com bé ha dit el senyor Batlle, muntar una línia elèctrica tarda un munt de temps. Jo només vull explicar és per què, vull dir, no és que siguin... La gent no és malvada per se. Mira, d'estalviar-se dos bés, i en aquest cas era posar-se de vora la subestació. Ja està, vull dir, no...
Uh-huh. José Manuel, des de la plataforma, entenc que vau poder participar en aquesta reunió, d'aquesta trobada amb el Batlle, amb la promotora que vol sí. dur endavant aquesta planta. Quines conclusions en vau treure? No sé si preparau properes mobilitzacions.
Bueno, de moment, demà... I passat demà tenim unes paradetes a la fira que donem més informació i recollim més firmes per posar dia 12, que és el darrer dia que...
Ha perdut el senyor... Perquè... Ara recuperam, demanant disculpes per la qualitat del son en alguns moments que ens passa una mala factura. José Manuel, deia que vostè ha preparat una paradeta demà a la fira amb un poc papers o informació que pugui documentar la reivindicació, no?
Dues paradetes, sí, per recollir més firmes, per conscienciar un poc a la gent, perquè la gent no sap molta desinformació de lo que és una planta de bateries de liti, ja. que claro, no és, com que algú diu, no, és que un mòbil també du una bateria de liti, sí, però és que aquí són 16 contenedors de 35 tonelades cada contenedor. És, no és una bateria d'un mòbil, senyores, és són 35 per 16 tonelades, que si hi ha un problema, se'n van, pues, com he dit antes, a la mà, en un torrent, o vas a saber l'explosió que pegui això, i perquè qualsevol que mos estigui escoltant pot posar a YouTube incendio planta de bateries de litio i se li posaràs pel de punta. Ja ho podeu posar i
jo entenc, senyor Ariza, és veritat, on s'ha de posar la pell de tot, de totes les persones, sí, no? Sí. Evidentment, ningú vol que això li pugui passar a casa seva o de vora a casa seva. Ens queden només 2 minuts, li vull tornar la paraula al Batlle. No sé si tal vegada el consens, l'apropament, les taules de diàleg, ara mateix és el que farien falta, no?, per donar solució a aquest problema.
A veure, jo ho he dit moltes vegades, jo som molt partidari del consens i del pacte, però no de la unilateralitat a l'hora de definir aquestes ubicacions. Jo estic d'acord amb el senyor enginyer que ha plantejat que ho s'ha posat de vora perquè realment és més rentable econòmicament, això jo ho puc entendre, però no pot ser l'únic criteri. Per tant, que realment hi hagi un procés de transició energètica, d'acord, que aquesta transició energètica l'han de pactar i l'han de consensuar, d'acord, que això té unes conseqüències que realment s'han d'analitzar i s'han de fer un estudi, perfecte. Anem a analitzar on s'ubiquen. Tot, perquè és que si no, té la sensació que en funció de criteris arbitraris, discrecionals, d'interessos econòmics, etcètera, cadascú podrà les coses allà on plantejar. És que aquesta qüestió que avui plantejam, jo ja m'han vengut a veure altres promotors i altres empreses també amb aquest mateix sentit. No pot ser que la gent cerqui ubicacions que siguin més baratos. Més baratos per aquí? Quines conseqüències pot tenir? Crec que quan estan davant d'un tema tan seriós no poden fer obrir una convocatòria de projectes estratègics, se presenta, ningú xerra ningú, nosaltres hem de fer al·legacions de preci correnços, us ajuntament tampoc no tenim uns recursos humans per fer al·legacions serioses, vull dir, serioses, molt profundes, i entén. Per tant, el que demanem és aquesta forma de fer política energètica, no. Necessitem una política energètica seriosa, tranquil·la, saludable i que realment sigui molt planificada.
És perfectament comprensible els arguments tant del Batlle de Pollença, Martí i Marc, com el de la plataforma en contra d'aquest projecte, la plataforma veïnal José Manuel Ariza. A tots dos, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres. Moltes gràcies i a la vostra disposició.
Gràcies.
Hem d'afegir també, per resumir, el que és una realitat que va en creixement, perquè ara en parlem d'un cas, però també hem de dir, per exemple, el Servei d'Ordenació del Territori del Consell de Mallorca, AMA, ja fa pocs dies, un informe desfavorable respecte d'una planta molt similar projectada a Inca. Però avui també hem sabut, llegint Diari Mallorca, que uns inversors promouen de nou instal·lacions de bateries a Can Demà, que li amb un pressupost d'uns... No, perdoneu, Andratx, amb un pressupost d'uns 35 milions d'euros. Per tant,
el
negoci
està,
en alça, això segur, Mateu, i el debat està servit, també en aquest sentit, perquè hi ha una contraposició del que vol la promotora, el que l'administració pot acceptar, no?, i aquest és el dubte, també.
Clar, per exemple, la gent no sap, però s'ha de saber que quan se posen plaques fotovoltaiques, usualment, i sobretot ara, se posen bateries insertades dins la mateixa planta. Per què? Per estabilitzar la generació. Llavors, quan tens un nigulat que passa per damunt, aquesta planta pot seguir donant la mateixa corrent i no desestabilitzar el sistema. El que diu el senyor Batlle té tota la raó del món, però és que nosaltres anem fent comunicats des de fa 4 anys explicant tot això com a societat civil, i tampoc se mos ha fet cas. Jo dono la meva opinió com a tècnic. Fa falta en el sistema? Sí. Que Xina fa anys que li dona voltes en això? També. Que han fet investigacions i inversions en distintes tipus de plantes, amb aire pressió, en salts calentes, moltes coses. Sí. Nosaltres què fem? Sempre anem... Perquè l'energia o la tecnologia no és important. Nosaltres pensam en una sèrie de factors, però amb aquests no.
I també pensava en el futur. Perquè, clar, si hem d'anar cap a una transició sostenible, s'ha de prendre un camí. Ara bé, quin és el correcte? I si triem una energia, hem de descartar unes altres, però quines són? Aquí entenem totes les postures i per
clar,
això hem organitzat
aquesta... Clar, és que tot això comprensible, si totes les sensibilitats són vera.
Exactament, i per
però
això...
Però com és que nosaltres, com a professionals, i és que coneixem com funciona això, doncs hem de donar el nostre vist. Escolteu, poden discutir el que vulgueu, però en algun moment hem de prendre una decisió, perquè si no, haurem de pagar llum al vespre.
Mateu Oliver, sempre és un gust aprendre amb tu. Moltíssimes gràcies per aquesta explicació tan didàctica. 10:47, uns consells, tornem tot d'una.
El dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és participació. Vine a gaudir de la 6a edició de les Jornades Gastronòmiques dels Bolets a Sóller. Del 17 d'octubre al 30 de novembre descobreix plats únics elaborats amb el millor de la nostra terra. Aprofita per passejar pel nostre poble, descobrir els nostres comerços i els seus productes locals i deixar-te endur pels sabors i colors de Sóller. Organitzen Ajuntament de Sóller i Associació de Restauració Vall de Sóller amb la col·laboració del Mucbo i Clúster Sóller Bon Dia.
Ja tenim aquí la nostra senyoreta brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona...
Allà de va.
Un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de xapadina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar ses coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio. Tèntol.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barceló. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No cometa amb l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius. El dia, amb Marta Grau.
Temps ara per parlar de les novetats del Reglament Europeu sobre pagament instantanis a través del banc. Avui entren en vigor i els bancs estaran obligats a garantir completament la seva ciberseguretat. S'haurà de comprovar que el nom és el mateix que el del compte on van els dobbers, Xisco.
Així és, els bancs tindran també l'obligació d'igualar els preus de les transferències ordinàries i immediates. I, de fet, l'Associació d'Usuaris Financers opina que el cost de les transferències hauria de ser zero, ja que, com estan automatitzades, no es pot justificar que cobrin allò que cobren per fer una transferència. En parlant precisament amb Cristina Borrallo, advocada del despatx Futur Legal i representant d'Asofin a les Balears. Cristina, bon dia, com estàs?
Molt bon dia.
Clar, transferències i comissions, que sol ser sempre un cavall de batalla per part dels consumidors. Et cert, la feina la feim nosaltres, perquè posant les dades, posam el remitent, en qui enviam, si tenim saldo o no en tenim, per tant... Com se justifica el cobrament d'aquesta comissió?
Aquestes comissions haurien de desaparèixer totalment. Nosaltres ho defensem molt activament, perquè realment el client fa tota sa feina. Al final, el banc, per tal de cobrar una comissió, que és el que diu el Banc d'Espanya, ha de donar un servei efectivament prestat. T'ha de donar un servei. En el moment que el consumidor, que sa persona, sa empresa, fa sa transferència i fa tota sa operativa, ell tot sol, aquí el banc no tindria dret a cobrar comissió qualcuna.
Clar, que a mi això em posa molt nerviós. No sé, clar, tu perquè ets una experta, però quantes vegades repassam el número de compte, si les dades que posam estan bé, i sobretot la quantitat, perquè si tu ets l'encarregat de fer aquesta gestió i t'equivoques, les conseqüències també te les menges tu. És absurd haver de pagar una comissió a qualcú que ni tan sols ha intervengut en aquest procés.
Sí, de fet, aquest tema ha donat molta polèmica amb les famoses estafes, ciberatacs, phishings i demés, perquè al final el client fa sa feina i pot passar el cas de que fraudulentament, perquè hi ha una suplantació d'identitat de l'entitat financera o perquè s'ha equivocat, erròniament introdueix les dates i fa una transferència equivocada. No? I aquí, al final, la responsabilitat sempre la té el mateix, que és el consumidor, i precisament aquest reglament que ara comentàvem, pues, lo que pretén és introduir una variable molt important i que nosaltres celebram, que és donar una seguretat, un plus de seguretat, perquè la persona que hagi de fer ara amb aquest, a través d'aquest reglament, hagi de fer una transferència, haurà de saber el nom del beneficiari, i això és molt important. Si no coincideix, si van de sa compte corrent en su beneficiari, sortirà una alerta que li dirà aquest nom no correspon en el titular d'aquest compte corrent.
Això m'ha passat a mi l'altre dia, que vaig pagar una factura i, clar, era el nom d'una empresa i sabeu que jo m'havia deixat, era, crec que era SACU o no sé què era, i jo no havia parat CU, i em va dir, los nombres se parecen, ¿estás seguro que quieres realizar la transacción?
Sí.
I jo vaig dir... acepto, total, és que ja no podia respondre.
Sí, sortirà una alerta, és a dir, realment no se prohibirà la transferència, no?
Clar, si però... tu un piquet que t'adverteixen, decideixes tirar avanti, doncs ja va cosa teva, però el manco que hagi aquest avís, a mi ja me conhorta.
Sí, aquest avís és molt important i nosaltres és que ho celebrem moltíssim perquè ens ha donat molts de problemes a l'hora, pues, sobretot els casos aquests de ciberatacs que he comentat, de que la gent feia una transferència perquè li arribava un missatge o un e-mail i a l'hora de posar les dades, perquè ha passat, les persones posaven les dades, el número de compte corrent, feien la transferència i després no podien fer pràcticament res i haurien de demandar, no? Llavors, amb aquesta introducció de reglament europeu, doncs és un avanç molt significatiu, perquè sortirà aquesta alerta, almenys ja tindrem aquesta informació, podem cancel·lar la transferència, comunicar-nos amb el beneficiari i dir-li, escolta, és aquest el teu número de compte, és a dir, hi ha un procés de verificació que això farà que hi hagi una disminució d'aquesta problemàtica que tant mos estava preocupant.
Un doble xec, això està molt bé. Hi ha tarifes unificades que val ara mateix fer una transferència a un banc, a un compte que tinguis un compte corrent espanyol?
Depèn de l'entitat financera. Les entitats financeres tenen llibertat, perquè així ho permet el Banc d'Espanya, per tal de pactar els preus de les comissions. Això nosaltres ho hauríem de saber com a consumidors i usuaris, és a dir, el banc, quan tenim un contracte de compte corrent en l'entitat financera, ens hauria d'informar del cost de les comissions. Però insistes que hi ha el factor que he comentat de dir, no?, si aquest servei realment l'està prestant el banc o no, perquè fer una transferència que te la fas tu mateix com a consumidor, aquí realment el banc no fa cap servei, per tant no mos hauria de cobrar cap tipus de comissió. Aquest reglament també és important perquè unifica el tema de les comissions i el que diu és que, escolta, si són comissions per transferència immediata, pensam que a vegades quan es van mos demanava transferència immediata, te cobraven una comissió per tal de que la transferència fos immediata. Doncs amb aquest reglament això desapareix. El cost de la comissió serà el mateix per una transferència ordinària que per una immediata. Però pensam això, que hem de saber que cada entitat financera mos pot cobrar la comissió que haguem pactat.
Clar, però hi ha diferència de preu. Per exemple, la mitjana és de 1,16 euros, gairebé la meitat del que costava abans, però les diferències entre bancs són molt grans. Unicaja manté un cost mínim de 3,95 euros, mentre que Santander, Sabadell, Deutsche Bank, Cajamar, SBBV i d'altres han decidit que sigui gratuït. Com pot ser que un banc com Unicaja gairebé te cobrin, com diria qualcú, 4 euros per fer una transferència i d'altres te pugui oferir aquest servei gratuït?
Sí, això és lo que he comentat. O sigui, hi ha llibertat, partim d'aquella llibertat de preu. Llibertat de preu no regulada pel Banc d'Espanya.
Per tant, només poden fer com a consumidors, dir, escolta, no m'interessa Unicaja, no faré mai transferències amb vosaltres. Ja està.
Triar l'entitat financera i sobretot queixar-nos, perquè a vegades mos costa. Normalment el perfil de l'espanyol, del balear també, no som de queixar-nos, no som d'anar a l'entitat financera i dir, escolta, m'has cobrat tot això que no tinc ni en el contracte, que normalment passa, i a més no m'has donat aquest servei. O sigui, me torni vostres les comissions. I no diré un 100%, però un percentatge molt elevat de les reclamacions en aquest sentit s'estimen, i les entitats financeres tot tornen els dobbes. Per tant, revisar de tant en quant se compte corrent, mirar comissions que mos hagin cobrat i reclamar. Importantíssim.
Això fa molta peresa.
Ho sé.
No hi ha res que em faci més peresa que...
Tu n'afluixes directament.
Un momentet. Aquest parlar en primera persona per mi, ara no he acabat d'entendre aquest tema, Marta Garau.
No, no, però ja mos coneixem, no, però, i sé que és paperum, cert, no t'agrada.
M'agrada zero. I haver d'anar... Clar, si fas feina i no tens molt de temps, haver d'anar en persona, normalment, en el teu banc. Ara que són com una cafeteria. Has de demanar hora perquè el barista te pugui atendre. Uh-huh. Clar, tot això per reclamar 3,50 € d'una comissió que m'han cobrat fa 2 mesos i mig, que no sé si me tornarà. Suposo que amb això els bancs fan molt de negoci.
Fan molt de negoci amb perfils de persones, doncs com en el teu cas, que no
Espero que ara mateix el meu banc no sigui escoltant aquesta conversa, perquè clar, però... m'ho vull venir que me posaran comissions,
claro.
Com que diuen, en Nadal no reclamarà.
Pues,
doncs,
com en Nadal hi ha molt de clients que no fan aquestes reclamacions. Jo entenc que cada mes no estaràs mirant amb quines comissions m'han cobrat, però que sapiguen que tenim un termini de 5 anys per fer reclamacions d'aquest tipus.
5 anys?
Són accions personals de reclamació de quantitat. Per tant, escolta, un pic en sany, fer un...
Ai, borrallo, estimada, si haré de mirar el meu compte 5 anys enrere, si comença a sumar, pot ser.
No, però ja surt, cada 6 mesos...
Me surt un viatge... No, si jo repàs els darrers 5 anys, estic convençut que me surt un viatget.
Ho sé. Per tant, educació financera, cultura financera, cada 6 mesos aproximadament, fer una revisió de comptes corrents i menys que mos han cobrat en comissions, perquè veureu que hi ha comissions que se poden reclamar. És igual que la comissió per tal de tenir només hipoteca, un compte corrent amb una hipoteca, i tu només tens amb aquell banc allò. Tot l'altre ho tens amb altres entitats financeres. Doncs aquella comissió que mos cobren per mantenir aquest compte corrent, que sapiguem que tampoc molt la poden cobrar. Per tant, fem aquesta revisió, insistes, perquè hi ha vegades que hi ha dobbers, i la gent pues, ho deixa, i aquí tenen una quantia, possible quantia a reclamar, i els bancs normalment saben que això no poden cobrar, el que tal vegada ho tenen automatitzat, i acaben fent les devolucions.
Mos han de parar una alarma en el mòbil?
Bueno, que cadascú
que sigui,
se gestioni...
Revisar comissions.
Per exemple, que cadascú se gestioni d'una manera... que consideri que li pugui anar bé. Eh? Sí, sí.
Ho dic sempre.
Home, cada 6 mesos no millor més sovint, perquè si no vas acumulant, no tindràs
tanta
feina.
Ho dic sempre, hi ha persones contingents, però en Cristina Borràgio és necessària, perquè avui hi ha un munt de gent que podrà partir de viatge gràcies a reclamar aquestes comissions. 5 anys, estimats oients, 5 anys.
Cristina Borràgio, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
La part televisada agafen el relleu els nostres companys de l'Arenam. Nosaltres seguim aquí a la ràdio. Hem de parlar de bolets, hem de parlar de les estrenes de cinema i de moltes coses més. Petita pausa, continuem tot d'una.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.